Un fiscal general de l'Estat seu al banc dels acusats, en aquest cas per un suposat delicte de revelació de secrets.
El judici ha arrencat aquest dilluns i s'allargarà almenys fins al 13 de novembre. La sessió ha començat amb la lectura dels delictes que se li imputen i que el fiscal general de l'Estat, vestit amb la toga, ha negat.
A oír los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral, ¿se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?
No.
Amb aquesta informació arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals a IB3 Ràdio, al butlletí de les 4. Ara us deixem amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.
Tenta el número 1017. Heu de saber que avui és el Dia Internacional del Sandwich.
Amb cresta són el plat. Només hi ha un gall que no se l'han menjat. Les plomes volen pels camps, avui és festa i veuran com tot...
Bon dia, sí, avui és el Dia Internacional del Sandwich, una data triada perquè és el dia del naixement del quart conte de Sandwich, considerat el creador de Sandwich. Diuen que se'l va inventar per no haver-se d'aixecar quan jugava a cartes. El Sandwich té els seus orígens al segle XVIII a partir d'aquest aristòcrata anglès que li agradava menjar-ne perquè així podia jugar a cartes mentre menjava sense embrutar-se els dits. Està comprovat que la peresa desperta l'enginy. De fet, en un principi, el Sandwich era exclusiu de la noblesa britànica fins que el va adoptar el poble i, com sabeu, és extremadament famós. Fins i tot, el Wall Street Journal descriu el sandwich com la contribució més grossa de la Gran Bretanya a la gastronomia mundial. Però l'inventor del sandwich no només anomia sandwich, realment. El quart conte de sandwich era un anglès de nom John Montagu i sandwich era el seu títol nobiliari. Justament és un títol de la noblesa d'Anglaterra creat al segle XVII pel rei Carles II per reconèixer un almirall que era l'ambaixador britànic a Espanya. Encara més, el comtat de Sandwich encara existeix, no en John Montagu, el quart conte de sandwich que va morir fa segles, però sí que existeixen els seus descendents. El conte de Sandwich número 11 és en John Edward Hollister Montagu, que justament va morir enguany, dia 1 de febrer de 2025, però el segueixen 3 fills i 10 nets que continuen en la saga Sandwich. D'aquí, d'un sandwich també en deim panet, que ja sabeu que el panet fa paret. Comencem.
Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Ben trobats un dia més i un dilluns més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat de cada dia. Aquest programa té totes les lletres i avui aquí també les saben totes ben totes. Són en Gisco Nadal, en Celestia Olivé, en Miquel Junc i el nostre becari, en Toni Guiscafrà. Si ja hi som tots a taula, així és quan Nadal, com anem?
Molt bon dia.
Celestia Lira, com va?
Bon dia.
Miquel Junc, com bon va? Dia, que té un fred?
Un poc. Estic un poc constipat.
Sí,
ahir vespre m'he constipat.
cosa passa, no? Perquè sí, m'ha d'una bona jaqueta. Tònic i escafre, no. Tònic i escafre, mànic curta.
Camiseta, sí, sí.
Un xisco i en Celestí també encara.
Jo duia camia i la m'he llevada.
Som dia 3 de novembre, sí. I hi ha mànic curta. Sí, sí. Man, com Miquel, que no està molt fi. Fa calor, encara.
Molta.
Sí.
Sí. No podem obrir una cindri. Però
no
estaria malament.
No, ni cani, no.
Ahir jo vaig fer excursioneta i feia ganes de tirar-se dins la mà.
I vas nedar?
No, perquè no era prop. Ah. No, però...
La veus.
Sí, l'envejava. La veia. Feia ganes.
Perquè tu encara nedaries per novembre.
No, però vaja, si fa un dia com es que va fer ahir, per exemple...
Jo sí.
Sí que nedaria.
Sí, ha nedat, Toni. Però
segur no és que hi vagi a nedar ara.
No he nedat, però segur que l'aigua està més calenta que de fora.
Perquè... Però no te lleven el carnet de mallorquinitat si ets capaç de nedar més enllà de les fronteres del mes d'agost.
T'haurien de donar un carnet més VIP, encara. Més...
Sí.
No. Mallorquí VIP. Sí, sí.
Què he de dir? Bé, avui dia internacional del sàndwich, que ja he que nosaltres em deim panet, perquè un panet podria ser tot allò que du com panatge de dins, no sé si estaríeu d'acord, però també és panet, és genèric. No ho sé. Sí. Com li podrien dir?
Sàndwich. No, jo sempre ho associaré en el pa de mollo.
Sí, jo també.
Sí.
Tot allò que no sigui pa de mollo, panet.
Ja,
sí. Però si no, si és pa de mollo, se me fa raro.
Seria un biquini.
Exactament, sí. Un club californià.
I ara anava a dir una marca. En cacau, escampat, no?
Sí, crema de avellanes i cacau.
Això, sí.
Un entrepà, també.
El club californià.
Sí, entrepà,
que també solen fer per molt d'hotels.
Sí, per la nostra contrada no se diu tant. Però panet o llonguet, si no és cas que sigui... Un panet llonguet.
Panet seria un entrepà.
Sí, i d'altres coses que també li deim, però bé, molt d'anys a tots els panets. I també la gent de Palma i també en els sandvitxos, que són ben bons. Però bé...
Molt d'anys, Xisco.
Com a llonguet.
Com a panet. Ja m'ho deien, no? Un temps.
Te deien panet?
Me deien panecillo. Perquè de jove, bé, he viscut a Palma.
Això és que ho he trobat tan cutre.
Sí.
I en el poble me deien panecillo. Què?
Toni,
tu no t'ho diuen ara?
No.
No,
sí que no,
no em dona idees.
Va, Celestí, més temes que tenim avui.
Vinga, jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem amb l'artista visual menorquina Clara Garriga, que ha estat premiada pel seu projecte titulat Solivera, en el qual revisa el costumisme menorquí del segle XVIII.
Jo voldria tornar a Menorca, la meua Menorca, i tenir-te entre els braços, sentir com batega el teu cor, veure els teus ulls lluminosos humits d'enyorança, les teues mans delicades i els teus cabells d'or.
I és que una de les disciplines amb les quals treballa aquesta artista visual, Clara Garriga, és la fotografia intervinguda. Ella agafa imatges i les deforma, mitjançant, per exemple, tècniques com la costura, el collage o el brodat. El seu projecte Solivera parteix d'una voluntat de fer una relectura poètica, però també crítica, del gènere costumista menorquí, un estil pictòric que va ser destacat en el segle XVIII, que és d'escenes quotidianes que ara ella interpel·la des d'una perspectiva feminista.
Era, haurem de conèixer més detalls, Celestí, d'aquesta exposició d'Anna Clara Garriga de Menorca. Després la telefonarem, però avui és dilluns i també toca rebre el nostre estimat Lectobró. No és altre que en Josep Maria Nadal Suau i avui dedica la seva secció en aquest tema.
Avui parlarem de tres novel·les i tres escriptors diferents que s'aproximen al tema del desig i l'amor a l'edat tardana, a la tercera edat, a l'ancianitat, com ho vulgueu dir. Són tres llibres molt diferents, amb perspectives molt diverses, però que tots venen a dir-nos la mateixa cosa, i és que amb els anys l'amor i el desig no desapareixen, segueixen a dintre de nosaltres i segueixen sent, a més, forces molt poderoses. D'això parlarem a l'Electrobra.
A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia
sia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che...
I de sí, l'amor a qualsevol edat, i en Nadal Suau avui ha trobat tres llibres fantàstics que vos recomanem moltíssim, així que no vos perdeu la seva secció a partir de les 4 i mitja, en el qual hi ha aquesta diferència d'edat, un tema... A vegades complicat, eh?
Sí.
A vegades no, depèn. Però bé, que la literatura...
Depèn de quan te topa.
Sí. Exacte. La literatura l'ha tractat fantàsticament bé, amb el llibre de Nani Arnaud i d'altres, així que... Després ho comentarem en Nadal. Però bé, també tenim tal de redacció, Miquel, demà.
Sí, i avui començarem parlant d'en Joan Marc, perquè segons informa el Diari de Mallorca, el seu casal de Santa Maria de Lleida serà convertit en un hotel i durà el nom d'Hotel Berga.
Hotel Berga?
Sí, sí, sí.
Múltiples interpretacions.
Sí, sí, era el seu mal nom i Santa Margalida de la Vila tothom el coneix com en Berga, així que en aquesta casa també, aquest casal també popularment és conegut com Can Berga, així que té sentit aquest nom, encara que se'n puguin fer qualque broma. També parlarem d'Egipte, perquè a partir de demà se podrà visitar el Gran Museu Egipci, que amb més de 100.000 peces és considerat el museu arqueològic més gran del món i que té, bé, una exposició de la tomba d'en Tutankamon completa, per primera vegada en la història, una exposició completa d'aquesta tomba, que bé, té de tot, té carros i tot.
Així que només l'inauguració va ser espectacular, i ja només fric d'anar a Egipte per anar a aquest museu, perquè se sap que serà increïble. Després coneixerem més detalls.
I acabarem amb una notícia un poc misteriosa, perquè les autoritats australianes investiguen la mort sobtada d'una dona que va ser oblidada per un creuer que feia escala a la Lizard Island.
I a la tercera hora de Tento, a partir de les 5, parlarem d'una nova obra de teatre titulada L'Arquitecte i que tracta la vida del cèlebre arquitecte mallorquí Josep Fergut.
Els arquitectes ho pensen.
L'arquitecte, el llegat de Josep Ferragut, arriba al Teatre del Mar, el muntatge de produccions de Ferro, inspirat en la vida i els pensaments de l'arquitecte assassinat el 1968, reflexiona sobre la Mallorca que va desaparèixer. L'obra s'estrena aquest divendres, dia 7 de novembre, al Teatre del Mar, i en parlarem amb el dramaturg Josep Ramon Cerdà, amb els actors Xisco Segura i Miquel Àngel Torrents, i la directora de la peça, Rebeca del Fresno.
I d'un bon reguitzell de gent que avui passarà per aquí per parlar d'aquest arquitecte. I també d'aquesta obra de teatre que en sabrem i com l'han tractat anys després de la seva mort. Però també vull rebre'm l'alegria dels dilluns, na Joana Marotó, i com sempre, amb el seu Marotades i Marotismes.
Bon dia, estimats, com esteu? Ja tenim la Maria Carey descongelada i ja tenim el Nadal a tocar. Passa el temps a una velocitat que fa por i ha caigut que fa 20 anys de moltes coses. Sí, sí. Així que avui vos convido a fer un viatge al 2005 per recordar efemèrides, naixements, avançaments tecnològics i altres històries que segur no vos penseu que faci tant de temps que hagin passat. Un viatge en el temps per veure d'on venim i on som ara mateix. Per cert, si vos voleu contar on éreu i que fèieu el 2005, fa 20 anys, vos esperam tot d'un aquí a Marotades i Marotismes. Fins ara!
Com ha pasado el tiempo y te has sentado también. Ahora hay que levantarse, ahora hay que volver para cantar palabras que no sean de papel. Recordar quiénes fuimos y quién queremos ser. Mira, quien quiera que te compre, quien quiera que te aguante. Una paciencia elegante es lo que hay que tener contigo, chaval.
I d'ací tots aquests temes avui que vos hem preparat en bon dilluns, 3 de novembre, setam. El mes de novembre aquí també en directe i Vetre Ràdio. Bé, s'abans setà dissabte, però com que nosaltres no tenim programa, ho feim avui amb tots els oients. Heu passat bona festa de Tots Sants?
Sí, sí, sí.
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 Mm-hmm. Avui era festiu a moltes escoles.
Sí,
sí.
No,
ah, sí.
Però no totes,
i moltes,
no?
També divendres varen fer pont, així que... Mm-hmm.
És a dir, que poden triar unificats.
Sí, sí, sí. Sí. lliure designació, això. Una cosa així, crec.
Clar, avui deu ser un dia de predins, predines...
Sí, exacte. Efectivament. Però nosaltres aquí tenim 3 hores de programa per endavant, que ara comencen, i en l'escola tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-9345-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu escriure'ns... No, podeu participar en directe a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-9900.
Per un moment escriuen en esfitxa...
Per un moment he estat a punt de llegir la línia que no m'ho tocava.
No, és que s'escriure'ns en meu.
Te diré per què. És que feien una promo d'IV3 Televisió, que ho tenim aquí posat. Clar, i és la, i va fer un 7,7%, i pensava, no era bona els companys de la, que estan fent una feina meravellosa, i m'ha flipat l'audiència.
M'ha agradat això de ho tenim posat, eh? A migdia, la televisió ja se té posada.
Clar, no, tot, estem amb un ull. Tenim aquí un ull posat a l'actualitat. És a dir, multipantalla sempre. I Vetres t'ofereix tot allò que necessites, per si no ho sabíeu.
Sí. Bé, i també ofereix...
Perquè si passa res, hem de tenir televisió també encesa.
Clar, hem d'estar a la White.
Sí. Els nostres oients.
Ara fan publicitat.
Un 7,7. Fantasia. Vinga, avancem, que jo estic major.
Ja sabeu que també ens podeu escriure a l'Instagram de Tentol, @tentoliv3, o també al Facebook de Tentol.
O bé, el correu electrònic...
Oh, sorpresa!
Que nosaltres, que Tentol, @ib3radio.com.
Fins aquí tots els continguts. Moltes gràcies, Tani, Xisco, Miquel.
Fins ara. Fins ara.
Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que ha tornat. Sí, casat, sí.
Casat i de ben en fora, també, eh?
On has anat? Això no ho sabia jo.
No ho sentirem.
Ara mos ho contra.
Sí, si no mos ho diu.
Avui, ben tornat i ben casat, tenim a les vies de so el nostre estimat Bernat Nadal. Bernat, ben tornat. Gràcies per ser aquí. Són les 3:20 i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
I doncs, moment ara per conèixer quin és el tema del programa d'avui amb el qual jugarem amb els nostres convidats, l'estima.
I doncs, sí, avui, estimades i estimats, la rabiosa actualitat d'aquest dia ens du a parlar de la mort.
Amb el programa La Mort, perquè ja sabeu que ahir, dia 2 de novembre, va ser el dia dels difunts, dia dels morts. Un dia que la religió cristiana considera de pregària per les persones que han mort, sobretot per part dels seus familiars. Un dia més que té relació amb el dia de Tots Sants i la seva vigília, la nit de les ànimes. L'ànima morgui faci este rebedai. De pau ve tots els miralls. I moltes tradicions al voltant d'aquest dia, també, perquè, per exemple, a Mallorca, les campanes de les esglésies tocaven tota la nit de dia primer a dia 2 de novembre i la gent duia bunyols en els campaners. La presència a l'església en unes festes tan importants era massiva. Diu el pare Ginar que antigament el dissabte de Tots Sants era un dia de dejuni. I el dia del mort, dia 2 de novembre, les esglésies tocaven de mort tot el dia. Tothom anava a missa, fins i tot el més descreguts. I després de la missa, molts partien a sembrar faves, una curiositat també. que volíem comentar. Entre altres costums, també, de vegades aquestes dates de Tots Sants, podem destacar que aquest dia era habitual estrenar roba, vestits i abrits. Ahir, amb el canvi climàtic, no en vàrem estrenar masses d'abrits, però bé. Peces de roba que després es durien durant tota l'estació d'hivern i que aprofitaven per estrenar-se, com dèiem, el dia de Tots Sants i el 100 de mar. També, i segons Gabriel Bibiloni, el llibre santoral apòcrif, dia 2 de novembre era el dia en què qui tenien dobbes prestats o manllevats passaven comptes dels interessos.
A mi amigo Blanco Herrera le pagamos su salario sin pensarlo dos veces. Salió para malgastarlo una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caña, un lerelelala.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
I és per això que vull pensar que podríem dedicar aquest programa a la mort, a les paraules i els costums que ens revolten aquest tema, Celestí, perquè ja coneixeu la dita, mengem i beguem, que a la mort ja arribarem.
Així és, i dit i fet, avui dedicam el joc de Tèntol a la mort.
Són les 3 i 25 minuts.
Tèntol.
També tenim una pregunta per vosaltres i la pregunta d'avui diu així. Fins no fa tant, quan qualcú moria, es contractaven dones perquè plorassin durant els enterraments. Aquesta actuació s'ha anomenat es combat, a solla o fer combat a Sineu. De fet, l'expressió fer un combat és quan, per exemple, un plora d'una manera molt renovera i excessiva. Però la pregunta que avui volem fer-vos és: sabeu quin nom rebien aquestes dones que cobraven per plorar un mort?
A la llum d'un immens canelobre vaig obrir-me pas en la foscor, avançant entre ombres de mobles, repassava les habitacions, vaig sentir uns gossos que somicaven, vaig seguir la pista dels flors, i senyors, com sabran, vaig trobar-me un gran heroi romàntic mort al menjador.
I per respondre a la pregunta teniu, com sempre, tres opcions de resposta, Celestí.
I d'ahir sí, eren endolades, ploradores o viudes.
Quin nom rebien aquestes dones que eren contractades per plorar una mort? Ho havies sentit dir, això? Que
sí.
Contractaven dones
sí.
per plorar? Mm. Que les deien endoladores, ploradores o viudes? Per jugar en altres, com sempre, teniu dues opcions.
I de la primera ens podeu enviar la vostra resposta a l'story de l'Instagram de Tèntol, @tentolivetres, i la segona ens telefoneu en directe al 971 13 99 00 i ens donau la resposta correcta, o la resposta que cregueu, 971 13 99 00.
Avui la pregunta és: quin nom rebien les dones que cobraven per plorar una mort? Ara torna.
Plena de salts infinits on t'esperen immòbils per si vols passar-hi uns gimnastes de glaç. Plena de bèsties baboses a punt d'enfrontar-se en combat desigual amb els presos cristians. Plena de nens espantats que miren si arriben els pares sota la pluja constant. Plena de joves erectes que ramben pubilles guarnides pel ball del diumenge de Rams. Plena de braços que s'alcen i paren un taxi sortint de sopars amb amics que se'n van. Plena de creu-me, ho intento, però estona, sospito, morena, que això no s'aturarà mai.
3 Ràdio és patrimoni.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Penta.
Sentir els senyals horaris de les 3 i mitja i Celestiu, hi tenim una pregunta que els nostres oients saben, perquè hi ha hagut moltíssima participació i molt correcte. Ara vos recordarem la pregunta, perquè avui vos demanaven que fins no fa tant, quan qualcú se moria, se contractaven dones perquè ploràssin durant els seus enterraments. Aquesta actuació, que se deia es combat o fer combat, era prou coneguda, i la pregunta que vos fèiem és si sabíeu quin nom rebien aquestes dones que cobraven per plorar una mort. I teníem tres opcions.
Tres opcions, deien si eren endolades, deien si eren ploradores o viudes.
O viudes. I avui, amb un 86% del vot...
Ja n'hi ha.
Han encertat. Per què? Ploradores.
Així és.
Efectivament, que era la resposta correcta. Un 12% han dit endolades i un 2% només viudes.
Bé, ploradores perquè anaven endolades, també.
També.
Sí.
Sí. Per de vestir, vols dir?
De vestir. Viudes no...
Viudes no.
No té per què.
No. Doncs sí, una cosa ben curiosa, aquesta de les ploradores. De fet, he trobat un article que diu ploradores, les oblidades actrius de la mort. Efectivament, perquè fins a mitjans anys 30 del segle XX, les veles de morts a les cases eren protagonitzades per dones professionals que cobraven per plorar i per lloar la persona que acabava de morir, que sembla que, a més, és una cosa molt antiga que ja vendria de l'antic Egipte. I, per tant, té moltíssima història això de les exploradores egípcies, que també representaven i surten representades en nombroses pintures. Mira, avui que parlarem del nou museu egipci, doncs també segurament de tantes coses que ens venen d'allà. Però bé, dit això, i gràcies a tot per participar, ploradores, aquest era òbviament el nom d'aquestes dones, arriba el moment de conèixer els nostres convidats.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Sí, començarem coneguent el primer convidat d'avui, un convidat aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la mort. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
Un qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
Per favor, vostè qui és?
Qui?
Qui és?
Com se diu?
Vostè qui és?
Som en Xema Fan, de Fan de Misteris, de IB3 Ràdio.
M'agrada aquest nom.
D'on ets? De les Illes Balears.
Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
A Sant Cayetano, a la ciutat de Palma.
Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
en aquest cas per jo mateix, pel programa Font de Misteris d'IB3 Ràdio, del qual sóc el director i el presentador.
Té por de la mort, vostè?
No, em fa peresa, però no li tem por.
A part del clavegram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
Els aqueductes.
Quin és el seu primer record?
La nostra pallacia.
A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
No, entre les 2 i les 4 de la matinada.
El resultat no ha sigut concloent.
Una criatura tota sol, plena de passió. I això és tot el que us he de dir. No us impressioneu per la seva aparença. Amaga moltes coses.
De vegades pot donar a la gent una impressió equivocada.
A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
Que passeu un bon dia. Em penso que una passejadeta a l'aire lliure i una estona de meditació us anirà a la mar de bé.
I l'han sentit respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar el rei dels misteris. Xema Fang.
Com estàs? Contenta d'estar amb vosaltres, com sempre.
Nosaltres també, Xema. Com estàs?
Bé, bé, no mos poden queixar. Bé, seguim.
Tots Sants són unes festes molt propícies per les llegendes, els misteris i tot aquest tema que tu toques. O tot l'any.
Més bé, podríem dir que actualment pel tema del debat famós de si Halloween, que si Nit de les Ànimes, etc, que jo penso que està molt vinculat, per no dir que és exactament el mateix, són versions adaptades, però per nosaltres, també sempre ho he dit, no té per què ser realment així. Jo entenc que el folclore, les tradicions, les festes, però realment per què ha de ser així? És a dir, el Dia de les Ànimes és el dia que les ànimes tindrien aquell permís de les deïtats, de qui fos, de poder sortir i conviure aquell dia amb els morts. I un diu, d'acord, Dia de les Ànimes, no mos diuen a quina hora, suposen que mitjanit, que és hora màgica. Però, clar, l'altre dia, el president del govern va dir que s'acabava el canvi d'hora. Aleshores, quan serà el moment que les ànimes podran sortir? L'hora antiga, l'hora moderna...
Després està, ja l'havien canviat.
Sí, exacte, però no ho dic pel tema de que el calendari és un fet d'un conveni. És a dir, nosaltres estem en un calendari que no és el mateix que feien fa 2.000 anys, perquè fa 2.000 anys també ens van donar el calendari els romans, a part de l'aqueducte. Per exemple, desembre era el mes que feia 10, i ara és el mes que fa 12, és a dir, ho varen anar adaptant.
És a dir, que les ànimes estan embudadíssimes ara mateix.
És el que dic, que jo m'imagino que si poden sortir, sortiran el dia que els hi vagi bé, perquè cap d'any ha anat variant al llarg del temps, que si era Sant Miquel, que si era pel març, etcètera. No?
Per tant, és millor que sortin un altre dia, també.
Que surtin quan vulguin.
Quan vulguin.
I nosaltres estirem allà el de Font de Misteris per veure si les poden trobar.
I per compte, no?
És la idea.
Sempre?
Sempre.
Que bé, Xema.
Sí.
Molt content que siguis a dir aquí. Ara ho dèiem, és el programa més longeu d'IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Sí.
Que duri, perquè té moltíssima de fans.
Bé, la veritat és que estic molt, molt, molt agraït, estem molt agraïts tots el que feim al programa, amb Borja Rigo, en Sergio Rigo i en Irene Font, però, clar, és una responsabilitat també, perquè setmana rere setmana has d'anar donant els mateixos continguts, aquest contingut sempre documentats, sempre estret de llibres, de no mos inventam res, però és una passada. O sigui, no vos podeu imaginar el que és poder gaudir de lo que verdaderament t'agrada amb un propòsit que és donar-ho a conèixer i que després te respongui els oients, i que quan fas un esdeveniment públic, el que sigui, aquestes sortides que feim o això...
Sempre és adaptable.
Sempre, sempre. De moment, sempre, en menys de 24 hores s'han fet ple, i és una passada, la veritat és que sí, no puc més que estar agraït.
Que bé, Xema. Avui parlant de la mort, I, clar, la mort és un tema complicat per les persones, perquè hi ha qui li té por, hi ha qui el mal de país, si té un ésser que se n'ha anat, que ha perdut, que s'ha mort. Per tant, sempre és una cosa que mos és complicat per l'Anna.
No hauria de per què ser complicat per l'Arnar, pens jo. És un problema de la nostra civilització occidental, d'aquesta vella Europa que crec que no ha sabut fer els deures. Jo preferesc altres cultures, preferiria, millor dit, perquè, clar, jo també estic sota aquestes rels, volguem que no cristianes, catòliques, en el nostre cas cristianes, que mos han fet que pensem d'una manera. Hi ha altres tradicions, altres cultures, on el tracte que se li fa, com, per exemple, a una banda de perdevers es Nepal, si no va xerrat, són els propis familiars que deixen el cos, quan no tenen terra per enterrar-los, el deixen, els animals carronyers se mengen les restes i després ells piquen, la família pica els ossos per desfer-los, que se convertesquin una altra vegada en pols, com diu també, deien també els latins, no? Els llatins. I clar, per ells, parlar de la mort no és com parlar nosaltres de la mort. Abans m'ha demanat el vostre sistema electrònic si me fa por la mort. No, la mort no me fa por. Afortunadament, també, això és la bo de la nostra civilització europea, que tenim la ciència que ens ajuda, i a Mallorca tenim l'hospital de referència de Sones Passes, i gràcies a això, molt probablement jo ara puc estar aquí. I com sé el que és estar a prop de la mort, és per això que he dit que el que me fa la mort és peresa. Però no por, perquè és un fet que quasi segur, gairebé segur, que tots ens morirem. Dic gairebé segur, perquè fins que no estiguem morts no ho sabrem. Val? Però no tenim... Jo
sí
crec que
no ho podem comprovar, que no passa.
En principi no, fins que passi, no? Però ben que dir això, que no...
Però
no
vaja,
crec que
és una evidència.
Sí, això se resum. És que m'enrotllo molt.
No.
Efectivament, és una evidència, és un fet ineludible, i jo crec que tenir-li por... Jo puc entendre tenir por en el mal, en el patiment, a la malaltia que te fa patir, però a la mort, no. De fet, jo tenc aquesta cosa de saber què ha de fer després, però me fa pres ara perquè tenc moltes coses que fer abans.
Clar.
Així que quan més tard, millor.
Molt bé. Sentim en Gemma Font per una banda, però no està tot sol avui en aquest programa. Perquè l'acompanya un cineasta mallorquí, Miguel Ech, que també ha tractat el tema de la mort, sobretot un dels seus documentals, Ciutat del Morts, però crec que n'està preparant més. Miguel, com estàs? Benvingut.
Hola, molt bé. Me sentiu bé?
Sí, perfecte.
Super.
Com estàs?
Doncs molt bé, molt bé. Preparant més pel·lícules, preparant millor docs, i mira, encara ho sentia i estava recordant el meu darrer passeig amb la meva filla i una amiga pel cementiri d'aquest dia Tots Sants.
I com va ser? Tu tens por a la mort? Te faré la mateixa pregunta que en Xema.
Sempre, a veure, jo vaig fer la pel·lícula aquesta justament per enfrontar-me a les meves pors més infantils, d'aquesta por com un concepte quasi més filosòfic o existencial de què vindrà després. Però crec que després de fer aquest documental, de conviure amb la gent que treballa al cementiri, que són excel·lents professionals, gent que t'ajuda a apropar-te a la part més física de la mort d'una manera més tranquil·la, estic bastant en pau amb la idea de que quan arribi estaré bastant tranquil, també en la mesura en què crec que he fet allò que havia de fer fins ara, no? Que no tinc assumptes pendents per fer. I això també dona molta tranquil·litat.
Això sí. I ara, des que passejaves amb la teva filla, com li transmets tu la mort a un infant?
Uau, doncs... realment, li transmets també arrel de les seves preguntes. No és tu que li vulguis inocular cap idea existencial o preocupar-la sobre la mort, sinó que les preguntes ja venen totes soles, i és des d'allà on vas fent... vas responent com pots a mesura que es va fent gran, no? Les respostes van canviant quan té 3 anys o ara que té 9, no? I crec que també això, el fet de sentir, de no esquivar els espais de la mort, en la mesura en la que ell o ella estan disposats a transitar-lo de la teva mà, crec que és una manera de d'acompanyar-lo, no? I de ni forçar, ni tot, però sí que està com al seu costat. I mira, doncs el cementiri és un lloc que té aquesta màgia de que Dia Tots Sants és un moment on pots pensar la mort d'una manera no tan solitària, més en comunitat, uh-huh. I també amb la curiositat, no?, de veure com la gent es comporta i es relaciona amb la gent que ja no hi és.
Uh-huh. Tu, Gemma, vas en el cementiri per Tots Sants?
No, mai. Uh-huh. I, de fet, sempre comenta el mateix. Bon dia, Miquel.
Què tal?
Com estàs? I de, respecte als cementiris, per un dia determinat, entenc que és el que dèiem abans, és un acte social, és un acte públic, i ja me recordo en Becker, de que solo se quedan los muertos, quan d'aquí 10 dies hi vas i veus com totes aquestes flors que s'han posat amb tanta voluntat, mm-hmm. quan les que encara no han estat retirades estan eixutes, mm-hmm. que es ven...
Pensides.
Que sí, sí. Estan, que estan mig desfetes, que es ven, se les endú cap aquí, cap allà, que els serveis de neteja. És en aquell moment, aquesta és la diferència meva, diguéssim, en la resta, no? És en aquell moment que jo vaig en el cementiri. És quan m'agrada més anar-hi, en la solitud. Jo també sempre dic que jo vull ser enterrat. No vull ser incinerat, vull que me tregui el que me pugui, que pugui ser de profit pels altres, i és a dir, donació
d'òrgans,
uh-huh. i després vull ser enterrat en el cementiri, perquè crec que els cementiris s'han de seguir estant, perquè en Miquel pugui anar amb la seva filla, o jo, o els altres, no?, per mantenir-los. Uh-huh.
Mm. Curiós. I tu, Miquel, ho tens clar, en això? Ho has pensat mai?
Sí, ho he pensat moltes vegades, però encara no ho tinc clar, la veritat. Aquesta idea d'aprofitar tot m'ha agradat, que has dit, no? Això d'aprofitar tot també pels cucs, no? No només pels òrgans per la ciència, sinó també perquè d'alguna manera portam dècades menjant altres animals, i estaria bé també que altres animals es puguin beneficiar també de nosaltres, no? Però diuen que és bastant ecològic també el tema de l'incinerat, per tant, no ho sé, tinc molts meus dubtes. Mm.
Són temes interessants aquests de la mort, i aquests dies està bé parlar-ne, perquè doncs, és oportú fer-ho també, però no hauríem de parlar tot l'any, m'imagino també, tampoc. Són aquelles coses transversals.
Hauria de ser un fet, el que jo penso, la meva opinió és que hauria de ser un fet més natural, mm-hmm. per d'aquesta manera, i d'això, tenir-lo assolit com la realitat que és. És que crec que se li dona... Això, a Occident, li donam un rimbombòrum. Jo sóc el primer, que no estic dient el contrari, jo no vull morir-me, però el dia que arribi, bé, ja arribarà, però mentrestant donar-li normalitat per això, perquè no sigui una paraula tabú, que no se pugui parlar, perquè no s'ha de poder parlar si és una realitat. No?
Mm-hmm. Molt bé, avui amb en Miquel Ech i amb en Gemma Font parlam de la mort.
Un temps, ara ja no ho deixen fer, però un temps els morts eren dins les cases i la gent anava a les cases i això.
Realment, la gent es moria a casa seva. I llavors, pues, hi havia una vela, la nit, si era de nit, quasi sempre 24 hores, i la gent anava allí, feien vela, acompanyaven els familiars.
Jo, per exemple, me'n record de quan se'm va morir la meva padrina, que tenia 7 anys, els altres ja no els vaig conèixer, i mon pare me va dir, vine a veure la padrina, que l'has de veure morta. Vull dir, una cosa normal, veure els morts.
Se posava un banc a una banquera que de... un banc llarg, davant el frontis d'aquella casa aquí on hi havia el mort.
Jo feia d'escolanet en aquest edifici d'aquí. Tot 6 o 10 anys hi anàvem tots els morts, entràvem dins la casa del mort, veiem tota la gent que plorava i tot aquell dol, i la veritat, molts familiaritzàvem que la gent un dia se moria. Jo crec que el tabú sobre la mort és més modern.
Quan una persona estava per morir, li encenien la candela, que perquè l'esgafaven com la presència material de Déu.
Interiorment se suposa, quan hi havia un funeral, una mort era molt també per tota la gent que envolta, per tot el poble, tothom hi anava... I ara és una cosa molt més íntima.
I jo, tots els meus anys d'escolar, vaig odiar els que les duiessin a l'església. Perquè qualcun el duen a l'església i ja era per fer 10 hores que estava enterrat. Però això són altres 500.
Guanya qui la sap més llarga.
Ara escoltàvem aquestes persones. Com ha canviat el tema de velar els morts? Gemma, això sí que ha canviat.
Sí, encara que també té tota la seva història i tota la seva simbologia, no? Qualcú ha dit això de 24 hores. Això de 24 hores a dia d'avui també se fa, però això per què es feia? Per evitar entrar en un cas de catalèpsia, per no enterrar qualcú viu. És tan fàcil com això. Ja. Si tu el tens allà de fora, si se mou, és viu. Si ja du molt de temps, està fred, i ja vol dir que probablement sigui mort, clar. Això és un dels temes, i després, clar, se morien a casa, perquè si era per malaltia, no era per accident, mories a casa, perquè no hi havia tant d'hospitals com per tenir les persones. I quan eres malalt, la gent també preferia morir a casa si no hi havia res a fer, però també com se transmetia el missatge, no? Per exemple, a Eivissa, que se transmetia a crits, i és darrere li havia de transmetre un arbre, per exemple, no? Per no quedar-se allà el missatge de la mort i no ser proper. Sí, és molt curiós, i folclòricament parlant, és meravellós.
I llavors una vegada mort, amb l'enquinaven, també.
Sí, però això també en principi també tenia sentit, perquè el que feien era posar calç per evitar els virus, les bactèries, o el que fos, que ells no sabien ni què era, però sabien que això funcionava. I te'n vas a possessions antigues i tenen 3-4 dits de calç. Sí. I així veus els anys que devia tenir la finca.
Totalment, que curiós. Miguel, vol comentar qualque cosa al respecte?
Ui, de pràctiques funeràries així més antigues, tradicionals, no en conec tant, la veritat, perquè la meva experiència es limita com a qüestions més contemporànies, no?, de lo que va ser els darrers dos anys que vaig, o els dos anys que vaig estar allà al cementiri i al tanatori, i ser més de això, de les vivències més actuals.
Mm-hmm, clar. I de les més actuals, te segueix interessant el tema? T'agradaria tornar a tractar la mort en qualque audiovisual?
A veure, vos deia abans que feia aquest passeig amb la meva filla pel cementiri perquè, no només per això, però amb la meva filla estic preparant una nova pel·lícula que són converses filosòfiques sobre la vida i sobre la mort, o sobre la vida més en general, però la mort és un tema que torna, no? I que també a través d'una nina doncs te fas... M'estic qüestionant moltes coses de formes de viure, de formes de ser pare, de formes d'acompanyar la criança i també de formes d'explicar la mort o de com preparar-se per aquest moment en el qual ja no hi ets, no? Ja no hi ets també per segones persones. I és més en aquest sentit que sí que continuo pensant la mort i també la penso en relació a altres personatges dels quals faig pel·lícules i que... Pues en un moment donat pues també desapareixen o moren, i per què moren o en quines circumstàncies. Per tant, l'amor crec que és un tema clau i que de vegades en pensant poc o en pensant amb molta distància, no? És curiós també com el cinema retrata l'amor, no? Amb una distància veus una pel·lícula d'acció com mor la gent d'una manera tan gratuïta i tan poc... Vull dir, mor una persona darrere l'altra i no em penses que són números, no? I el cinema també crec que ha facilitat que aquesta distància o les notícies, no? Quan miram ja morts a Gaza, ja són números, no? Deixen de ser persones i creem una distància també amb les imatges i amb les xifres que no ajuda, no?, a estar connectat amb aquesta realitat.
Ara, Miguel i Xema, vos farem dues preguntes relacionades amb la mort. No heu de passar pena. No vos preocupeu. Començant per tu, Xema. Primera pregunta, man. Hi ha moltes frases i expressions relacionades amb la mort, com ara aquesta que diu tal la vida, tal la mort, que és que la mort reflecteix un poc com hem viscut, no? Que també depèn un poc, però vaja. En el cas de Mallorca també hi tenim una molt popular que diu cançons jo de sa mort d'en Berga. Saps en quina situació d'Aima Mallorca aquesta expressió?
I de Xema, ho diu qualcú que vol ajudar en un assumpte i no sap com, o es diu per manifestar la nostra innocència o no intervenció en un assumpte?
La nostra innocència o no intervenció en un assumpte per la mort d'en Berga en el carrer de sa Portella.
Un succeït que tu coneixes prou bé.
Sí, sí.
Conta.
No, simplement era un jurat que la tenia amb un... Bé, era l'època d'Escanamunt i Canavall, que ara coneixem així, i tenia uns enemics, el varen matar amb un tret d'escopeta i varen fugir els que realment el varen matar, però havien d'agafar qualcú perquè havien de mostrar que hi havia llei. Què varen fer? Varen començar a agafar un munt de gent i a fer interrogatoris mos han de posar a cep, que això devia ser el segle XVII. I clar, tothom de noia, jo no vull saber res de la mort d'en Berga. I d'aquí, jo no en sé de noia. O sigui, que en som jo de la mort d'en Berga?
Boníssima aquesta expressió.
Sí.
Molt bé, Txema, segona pregunta per tu, man. Fins al segle XIX no era estrany trobar dos germans, o fins i tot tres, amb el mateix nom, per molt que era una pràctica habitual de posar el nom d'un fill mort a un altre fill nascut posteriorment, ja que dur el nom d'un germà mort, a més d'honorar la seva memòria, restituïa la lògica de la tradició familiar i ajudava a mantenir-la. Però sap quin nom rep a Menorca germans que tenien el nom d'un germà mort?
Txema, germà honorat o germà temós?
M'imagino que serà germà honorat. Preferiria pensar que seria germà honorat, però encara serà germà temós, i principalment sabeu per què ho podríem dir? Per un que li van posar el seu nom i tota sa vida va dur sa càrrega d'aquest nom, que va ser en Salvador Dalí.
Uau, tens raó. Germà temós, efectivament, perquè el germà de Salvador Dalí va morir i li van posar
el nom d'en Salvador, i ell sempre va anar en sa cosa endarrerida de que ell no era el fill estimat, sinó que el fill estimat era el primer Salvador.
Però també era una manera de parlar, i mira que ara se'n parla molt de quan un infant mor, o de quan un infant neix mort, o de sa mort dins quan encara no s'ha parit.
Sí, sí, sí.
I també és interessant que un temps, doncs, hi hagués aquesta cosa de posar el mateix nom també per connectar i per reconèixer aquest tipus de mort.
Clar, per donar-li pervivència en aquell que ja no hi era. Uh-huh. Evidentment, jo no ho veig malament. Jo això d'en Salvador Dalí, per jo era una excentricitat. Si jo, afortunadament, no me falta cap germà, però si jo m'haguessin posat el nom d'un germà que no hi fos, per jo seria simplement això. Ell ja no és, m'ha posat el mateix nom. A part de que també seduïa la tradició de posar el nom. El meu germà major té el nom des padrí, l'altre germà meu l'altre, i jo des papà o del meu besavi. No? Uh-huh. Perquè així és com es feia aquí.
Doncs sí, una tradició ben curiosa. Aquesta germà temós, així sí. És com se diu. Molt bé. Miguel, tens preguntes per tu, mem.
Uf.
El sabies en això, de germà temós?
Jo no sabia res i estic assustat amb les vostres preguntes. Perquè sé que sortiré molt malparat.
No te preocupis. En Txema t'ajudarà, si no. No totes les cultures enterren els seus morts dins un taüt. Els romans, de fet, no ho feien. Però aquí s'ha fet durant molt de segles. De fet, la paraula taüt prové de l'àrab taüt. Saps què vol dir taüt en àrab?
Miguel, vol dir caixa o vol dir tancat?
Que pot voler dir?
Caixa.
Molt bé, clar que sí. Que difícil, eh? I no, sí, caixa. I és veritat que els romans no els enterraven dins una caixa.
No, i aquí tenim, per exemple, en el Museu de Lluc, ara han llevat el cos, però encara hi ha aquella mena de taüt que no era un taüt, que era un tronc buidat. Un tronc buit, i el ficaven el cos dins el tronc. Que això és molt curiós, perquè no era una manera normal d'enterrar. Estic parlant davant dels romans, evidentment. Bon. Però això no deixa de ser curiós. Però els mateixos romans també tenien el tema dels fantasmes. Hi havia fantasmes en els romans, i també t'enterraven segons com fos. Si pensaven que podries sortir com a fantasma, t'enterraven d'una o d'una altra manera. Com, per exemple, clavat. I coses semblants. Bé, està bon amb mi cara,
No, molt bé, molt interessant. Molt bé, Miguel. Segona pregunta per tu, mem. Antigament, la cirurgia i la medicina no eren com ara, i les solucions eren un pèl més enginyoses. Un dels remeis medicinals tradicionals eren els morts, en concret, les mandes morts que feien funcions de medicina alternativa. No sé si ho sabíeu. La pregunta, sap per què eren molt sol·licitades tradicionalment les mans dels difunts?
Miguel, perquè passar la mà d'un mort llevava fits i bonys de sa pell, o perquè ajudaven a augmentar sa intel·ligència?
Mare meva, sa primera.
Sí.
I així és.
Doncs sí, molt curiosa, que ses mandes mort ajudaven a llevar bonys i a llevar fics. sabíeu això? Ho havíeu
sentit? Però per què? Perquè estaven com molt rígides. Per què?
En principi, el motiu de que es puguin llevar els fics d'aquestes maneres tan estranyes que diuen, com, per exemple, passar una mà de mort, o gent que diu que ha nascut un dia determinat i li posa la saliva i lleva els fics, i fent els rituals té sentit. I és perquè els fics, normalment, és víric. I aleshores, si tu hi creus, aquest efecte placebo fa que puguis tu mateix eliminar els fics sense adonar-te'n de que realment el teu efecte placebo és el que ha motivat i ha provocat que caiguis fic. Això ha parlat en científics, no m'ho estic inventant. Mm-hmm. Perquè aquesta pregunta que has fet, Miquel, jo també me la vaig fer, i és per això, en principi.
Doncs, queda esclarit, Miquel, moltíssima gràcia, no te fa impatir més.
Gràcies.
Enhorabona, moltes ganes de veure la teva propera feina, i també aquest documental sempre present, Ciutat dels Morts, que sempre recomanam i que és molt interessant, com en Miguel va passar 2 anys al cementeri de Palma coneixent totes les persones que hi fan feina, i que se pot veure encara, no, Miguel?
Sí, està a Filmin, i crec que també està a IB3 a la carta.
Perfecte. Doncs recomanat queda. Una ferrada forta, gràcies.
Gràcies, Miguel.
A vosaltres.
Fins aviat.
A vosaltres.
I, Xema, moltes gràcies a tu també, com sempre, per tots aquests coneixements, perquè nosaltres es tenen sa mà i tu la desenvolupes.
Sí, és el defecte que tenc, que no tur de xerrar, sempre estic igual, no tens remei.
I d'estudiar i de trascar.
Sí, això sí, això sí.
I d'anar més enllà.
Sí, mai millor dit.
En les nostres llegendes, misteris i tantes altres coses que tan interessants. Bé, ja ho sabeu, cada diumenge...
A les 11 del vespre.
IB3 Ràdio.
I si no, a ib3.org, i si no, a fandemisteris.com, en el servei a la carta.
Gemma, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Fins aquí hem parlat ara en aquesta primera hora de la mort. Ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornant tot d'una.